Som-hi amb la segona hora del Penedès en xarxa d'aquest dilluns. Ara passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A l'entrevista d'actualitat d'aquest dilluns parlem de teatre. Una de les propostes més interessants que acull la roda de teatre de l'Alt Penedès és l'estrena de l'obra Projecte Mir, encarregada al novel·lista i dramaturg Jordi Santa Susagna. Es viurà la setmana vinent i nosaltres volem conèixer més coses d'aquest projecte que comparteixen els grups de teatre L'Arrel i el Folre d'Olèrdola. Així que marxem cap a Canal 20. Bon dia de nou, Raimon.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Parlem amb l'autor d'aquesta obra, Projecte Mir, l'escriptor i guionista Jordi Santa Susagna. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
Un projecte Mir, aquesta obra que s'estrena a Sant Miquel d'Olèrdola diumenge de la setmana que ve, el 19 de novembre, a 6:45 de la tarda, al local Roser Montaner. És un encàrrec que reps de l'Ajuntament d'Olèrdola per commemorar el mil·lenari de Mir Geribert. Què podrem veure el diumenge de la setmana que ve?
A veure, doncs, en principi veurem una mena de, parlant malament, una anada d'olla respecte a la figura d'en Mir Geribert. És un projecte que va sortir, bueno, vam començar a parlar el mateix 2019, el 2020 en plena pandèmia vam formalitzar el tema i hi vaig posar. I bé, feia un parell d'anys que estava el tema fet, ja encallat, i bueno, finalment doncs, ha pogut sortir. És una obra de teatre que, com que la vida d'en Mir Geribert se n'ha parlat, hi ha estudis, hi ha llibres que en parlen prou, es tracta de valorem una mica la figura. Ja no la seva història, sinó la seva figura com a tal, el que va significar en aquell moment i, sobretot, què significaria ara. I és una obra que va donant voltes sobre aquest tema.
I què et sembla que la representació de l'obra sigui un projecte, diguem-ho, de municipi? És un encàrrec que reps de l'Ajuntament, que es representa per part dels dos grups de teatre del municipi. Això incrementa la pressió o la responsabilitat?
A veure, ja era la intenció, eh? Vull dir que això, quan vam parlar amb l'alcalde de llavors, amb en Lucas, ja vam dir, hi ha dues maneres de fer-ho. O gestionar-ho de manera, per dir-ho d'alguna manera, professional, és a dir, paguem uns actors que ens facin això i un director que ho dirigeixi, o per fer-ho més amb essència de poble, fer-ho amb la gent d'aquí, amb els grups de teatre que hi hagin aquí. I de seguida van optar per aquesta segona opció. És a dir, si volem que sigui nostre, ho hem de fer nosaltres. I van tirar per aquí. I, de fet, bueno, ha costat, però al final ha sortit bé, per tant, contentíssim.
I tot aquest temps de preparació, aquests dies d'assaig, per exemple, has estat en contacte amb l'equip que està preparant l'obra i que ho portarà a escena d'aquí pocs dies?
En un principi sí, perquè també hi havia la música, vam estar parlant amb els directors de les escoles de música de per aquí. Al final, això no sé com ha acabat quedant, però sí, vam un contacte sobretot al principi, llavors va quedar un temps així entre parèntesi, i crec que va ser l'estiu passat que em vaig reunir ja llavors amb el que serà el director i tal, amb el grup de teatre, que van estar parlant, vam estar repassant l'obra, van estar parlant de les modificacions que hi voldríem fer com a director i tal, i cap problema. I ara fins fa uns dies que m'han dit, no, al final ja l'estrenem. Dic, bueno, fantàstic, ja contents de poder-ho fer.
Per tant, t'han consultat dubtes, t'han demanat opinió i han introduït canvis amb la teva acceptació.
Sí, evidentment. Primer, evidentment és una obra que un cop és propietat d'Olèrdola, llavors jo tampoc era ningú per dir, no, això no vull que ho feu així, no? Vull dir, evidentment, com ells s'han de sentir còmodes, sobretot el que és el director i tal, sentir còmode amb l'obra que té entre mans i per part meva cap problema. I vaig aclarir coses, perquè hi havia coses que no es podien, de coses d'aquestes que entén l'autor que potser no ha pogut exposar bé a l'hora de l'obra. Llavors, un cop explicat, no, això és així per això. Ah, d'acord, doncs fem-ho. Doncs això sí, però per part meva no hi va haver cap mena de problema.
Has comentat que es tracta, dius, d'una anada d'olla, però poc o molt et vas haver de documentar, d'apropar-te al personatge de Mir Geribert, un personatge controvertit, com Mir Geribert. Com és el teu Mir Geribert?
El meu Mir Geribert és un personatge, el que surt a l'obra de teatre, És un personatge fort, un personatge, això que dius tu, controvertit i amb les idees molt clares. Insisteixo, la clau de l'obra és un Mirja Rivert dels nostres temps, a veure què passaria. O sigui, aquell Mirja Rivert portem-lo ara, a veure què ens passaria. I aquí rau tot. Evidentment em vaig haver de documentar, vaig estar llegint el que em van passar de l'Ajuntament d'Olèrdola mateix, em van passar llibres, una novel·la sobre Mirja Rivert, el príncep d'Olèrdola, que també veig que està en contacte amb l'autor. Bé, vull dir, més o menys per fer-me una idea del personatge, vaig haver de llegir bastant, sobretot, però ja dic, tampoc es tractava de reexplicar o replicar la seva història, sinó de quedar-nos amb l'essència del personatge. I és això el que vaig intentar reflectir a l'obra.
O Mirja Rivert, que dius que el portes als nostres dies.
Sí. I no, és que no m'agradaria fer spoilers, eh? però el tema va per aquí.
I el presentes com un heroi?
A veure, és que no, sí, he de pensar què puc dir per no desvelar de què va el tema. Sí, o sigui, en principi és un heroi del segle XI, d'acord? És un heroi. I ve cap aquí a veure què fem. A veure què fem amb ell.
Doncs,
i no em tibis més de la llengua, que no puc dir res més.
El context sí que és el país, el Penedès, Catalunya, això no varia.
Sí, totalment. Sí, el context és el que és, el Penedès i Catalunya, sobretot.
I comentaves que, a part d'aquesta autoria per encàrrec, també, que és original, per tant, l'obra, el text, també hi ha la música, que és feta expressament per l'obra.
Exacte, la música és obra del mestre Xavier Ventosa, que és un compositor d'aquí de Cardona, que ja hi ha treballat diverses vegades per fer música incidental. I música incidental no és que estigui cantat res, però la música que sona per acompanyar diferents escenes, que a vegades és molt important, doncs és seva. És una música original, és molt maca, és allò que és un compositor que sap captar molt bé l'essència del que has escrit, i ens entenem molt bé, i bueno, de seguida va voler col·laborar-hi, i bueno, doncs la música és seva i és molt maca, de veritat.
També comentaves que vau començar a parlar amb l'Ajuntament d'aquest projecte de portar l'obra de teatre amb el segell de Mirja Rivert, doncs fa ja anys, el 2019, el 2020 ho tenies ja tancat. Jo no sé si en aquest temps d'aturada, a l'hora de reprendre el text, has introduït modificacions o un cop fet el text ja no es toca?
No. Un cop fet, això és una cosa que estic bastant acostumat a fer. Un cop acabo una cosa ja no me la miro més. Perquè és que cada dia que me la miré sortiré una versió diferent, saps? I vas modificant coses o no? Jo escric les obres, les repasso de dalt a baix unes quantes vegades i llavors ja quan un cop entregades queden com queden, ja no me les miro més. Que llavors poden sortir errors i tal, modifiquem el que sigui, però no és una cosa que vagi llavors, ai, això podríem fer-ho d'aquesta manera, perquè cada dia se t'acudeix una cosa nova i cada dia ho faries d'una altra manera. Per tant, ho deixem estar com quan ho tanquem i ja està.
I vas pensar a l'hora d'escriure el text en què seria escenificat per actors que no són professionals? Això ho vas tenir en compte o és independent,
sí,
és indiferent?
Sí, de fet, el primer, abans de posar-nos a escriure, perquè, de fet, aquí hi ha una història, és que l'escriptura final sí que és meva, però el que és la idea de l'espectacle, en aquests casos sempre compto amb la col·laboració de la meva parella, la Núria, i ens diem, com a productora teatral, ens diem Uturae, i som els que treballem tots aquests temes. I els temes, sí que l'escriptura és meva, però el que és la idea i la sinopsi, per dir-ho d'alguna manera, la tracem entre els dos, perquè sempre surten coses molt més interessants. I res, abans de posar-nos a idear què passava, el que vam demanar llavors aquí a Olèrdola és que ens diguessin quanta gent hi podia participar. Això és molt important. És a dir, com que això ens havíem d'adaptar a la gent dels grups que estigués disposada a fer-ho, doncs havien de saber quanta gent havia de sortir. Ens adaptarien perfectament els personatges. Si en surten, sembla que al final van sortir 4 o 5, són 4 o 5. Si ens haguessin dit 15, n'haguessin sortit 15. Vull dir, aquí sí que, com va ser un encàrrec, ens adaptàvem al 100% a les necessitats del grup o dels grups que ho havien d'acabar representant.
Hem de dir que per Jordi Santasusagna apropar-se a la història del país no és pas ni molt menys una novetat, perquè és autor de la recreació històrica dels darrers dies de la resistència de Cardona, el 1714, que representa cada any el castell de Cardona, també d'una recreació teatral històrica de la Guerra de Successió a Cardona, o d'una obra, el Tro, obra teatral commemorativa del mil·lenari de la fundació de la canònica de Sant Vicenç. Diguem-ne que hi ha una novel·la històrica, pel·lícules basades en fets reals, en història, i tu podríem dir que t'has especialitzat en teatre històric?
No, no, ni molt menys, ni molt menys. Vull dir que sí que és una cosa que m'agrada molt. Si tinc 5 novel·les publicades, n'hi ha una que és històrica. Aleshores, el tema teatral d'aquí de la recreació aquesta del 18 de setembre de la Guerra de Successió de Cardona, de fet, n'hem fet dues versions, dues de diferents, i ve donat perquè, bueno, perquè sóc autor teatral i sóc de Cardona, no perquè m'agradés molt el tema històric, que m'agrada, però no és que només que m'hagi especialitzat. I l'altre que comentaves, el Tron, de fet, el Tron és la llavor del projecte Mir, perquè va ser Veient el Tron, que era també, entre cometes un altre cop, una anada d'olla sobre la història de la canònica del castell de Cardona, que celebrava 1000 anys, i va ser aquí on el Lucas va venir a veure, l'antic alcalde, va venir a veure l'obra i va dir que volia, jo vull això, a Olèrdola. I aquí ens hi vam posar. I això, tot això ve del Tron. I el Tron també era una cosa així, si algú veu les dues coses, veurà que sí que hi ha un fet similar, que és això, una cosa, bueno, pensem el que se'ns acudeixi. No cal que anem a fer una recreació, no anem a recrear uns fets històrics o una vida, perquè això ja hi ha en llibres, ja hi ha cosa que ho explica, sinó que anem a fer una altra cosa. Anem a donar un pas més enllà i portem el que és l'essència dels personatges en si als nostres temps, o no. Juguem amb això. No juguem amb la història, sinó juguem amb els personatges.
O la història com a inspiració per imaginar-se com podia ser el present.
Podria ser això, sí. La història, no per imaginar-nos com era el present, sinó com veurien... Nosaltres tenim el costum, evidentment, que des del present ens mirem la història i la veiem des de la nostra perspectiva. Però fem l'exercici contrari. Anem a fer l'exercici de mirar-nos, o sigui, des de la història, com veurien el nostre present. I això és molt divertit. Això és molt maco de fer. Perquè com veurien des de la mitjana tota la nostra situació? Saps? I amb això, tant en el Tron com una mica aquí al projecte Mir, juguem amb això.
El fet que qualifiquis això com una anada d'olla, ja hem de sobreentendre que estem davant d'una comèdia.
No, tampoc és una comèdia. Pot tenir algun moment divertit, però no és una comèdia ni de bon tros, ni de bon tros. Algun moment sí que arriba un moment que pot fer una certa gràcia segons quines coses, perquè això que et dic, aquest canvi d'època, doncs a vegades porta controvèrsies estranyes, però no és ni de bon tros una comèdia i no està concebut com a tal.
Uh-huh. Ets un autor molt prolífic, ho has apuntat abans, 5 novel·les publicades, 16 obres de teatre, hem comptat, relats, contes, en quina disciplina t'hi sents més còmode?
Bé, d'obres de teatre, de fet, en tinc... sempre s'han quedat en l'àmbit, sobretot amateur o semiprofessional, tret d'això del Tron, que això ja era una bona producció nostra, ja més encara i ulls, però d'obres en tinc escrites més d'una vintena. Sempre a mida, pràcticament. Fins on us una obra som tanta gent, 3 dones, 14 homes, bueno, vosaltres, que normalment és al revés, Doncs fem una, adaptem una obra amb això. Però sí, vull dir, m'agrada molt escriure, de fet és la meva feina, i escriure i representar el que faig, i a partir d'aquí doncs és el que fem.
De fet, ens comentaven a la presentació de la roda de teatre de l'Alt Penedès que cada cop els grups de teatre volen escriure les seves obres o estrenar obres que no s'han fet, és a dir, no triar el camí fàcil, sinó una mica, entre cometes, complicar-se la vida. Això és una bona notícia per a autors com tu, no?, que es vagi a buscar obres pròpies de text que no s'hagi portat a escena.
Sí, no ho sé. Jo puc parlar pel que són els grups de teatre d'aquí. De fet, moltes vegades havia escrit obres per ells. Mira, tot el tema dels grups de teatre amateur s'està movent molt, està creixent molt. I en alguns moments, en alguns llocs, és complicat de mantenir, i en d'altres, doncs, amb això, amb les obres pròpies, quan troben el fil per continuar. La base del teatre català sempre ha sigut el teatre amateur, i dins de la cultura catalana els grups de teatre amateurs, aquests grups de teatre que moltes vegades són en base familiar, doncs són els que aguanten un pilar molt important del que és la cultura catalana. I tant, pel que he vist, tant Olèrdola com Cardona, en el meu cas, doncs passa això exactament.
No hi ha receptes màgiques, fórmules magistrals, però què creus que ha de contenir, quins són els elements essencials que expliquen que una obra de teatre funcioni?
Que funcioni, i des del meu punt de vista, que passin coses. Uh-huh. Evidentment, és important això per mi. Hi ha moltes obres de teatre que són boníssimes, que han tingut premis i tal, però són obres de teatre que són molt ben escrites, amb una situació, però que si tu mires no passa res. Què passa? De què va? No? De la vida de tal? O d'una situació? Però no està passant res. I és el que a mi no m'agrada. A mi m'agrada que en una obra de teatre que passin coses, que hi hagi un objectiu, que, bueno, no és que sigui la clàssica estructura de situació, nus i desenllaç, però sí que m'agrada que la gent que hi pateixi, que hi plori o que hi rigui, però que desperti emocions. Al cap i a la fi, el teatre és això. El teatre són emocions que has de despertar en el públic. I ja dic, poden ser emocions de riure, de plorar o de patir, o d'espantar-se fins i tot. I jo, a mi m'agrada això, el teatre, que passin coses. I dins d'això, si passen coses, tant és l'estil que sigui.
El context d'estímuls de sobreexcitació audiovisual que vivim actualment també deu de condicionar l'elaboració d'una obra de teatre.
Sí, és complicat, eh? Que passa que també veus que quan la gent va veure teatre, potser és l'únic moment o l'única vegada que gaudeixen només d'una cosa en si, sense estar mirant-ne una altra. Vull dir, l'altre dia sortia un estudi que deia que la gent està mirant la pel·lícules a casa i amb el mòbil, saps? La sobreestimulació aquesta. Anar al teatre o veure teatre també és un exercici de... Bueno, ara estem per això i situem-nos només en això i per això. Tot i així, jugues amb això que dius de la sobreestimulació, perquè ja abans, per això jo les meves obres de teatre intento que tinguin ritme, o sigui, que no es pari per no avorrir en cap moment l'espectador. Sempre hi ha moments que has de baixar una mica les pulsacions, però m'agrada que el tema flueixi. I per això, potser també, com que m'agrada tant que flueixi, que sigui una cosa rítmica, també normalment faig obres de teatre que no són molt llargues. Les meves obres de teatre no solen passar mai dels 90 minuts, 70-90 minuts, com és el cas aquesta del projecte Mir, que tampoc dura molt.
En més d'una ocasió hem comentat amb autors de novel·la que van participar doncs, en unes xerrades dedicades aquí a Olèrdola Mir Geribert, que la vida de Mir Geribert bé valdria una sèrie, donaria per una sèrie o una pel·lícula. Tu també ho veus així, una gran producció.
Donaria molt, moltíssim. De fet, la primera vegada que recordo haver sentit parlar de Mir Geribert va ser en una sèrie que era, em sembla que era Ermessenda. Sí, Ermessenda, exacte. Que sortia el personatge de Mir Geribert i sé que llavors en aquell moment vaig buscar qui és aquest personatge. I llavors, quan van venir d'Olèrdola, llavors, val, em vaig recordar i vaig estudiar. I sí, evidentment, dona per molt. Dóna per molt per tota la història que s'esprèn d'ell. Un cop estudiat, dius, un personatge important i un personatge, sobretot, molt interessant, que donava per molt.
Se l'ha comparat amb el Cid?
Sí, bueno, això també van dir que era com el Cid, però d'aquí, no?
Sí.
No va acabar bé, no va acabar bé el pobre. Però, bueno, ja els intríngulis aquests polítics catalans ja es portaven llavors. Això ho portem de molt enllà. Les traïcions, les enveges, totes aquestes històries que, evidentment, quan algú intenta lluitar, no sol, però pràcticament sol, doncs t'acaba passant factura. I és el seu cas.
I això hi apareix d'una manera o altra a Projecte Mir, en la teva obra?
A Projecte Mir apareix, crec que ho he dit abans, l'essència de Mir Geribert, aquest tarannà revolucionari d'anar contra tot. Això sí que hi és.
Però potser no acaba malament.
Digue'm?
I potser no acaba malament com va acabar, comentaves, la vida de Mir Geribert. Potser no acaba així, com la vida de Mir Geribert.
Mira, com acaba... A veure com ho explico, això. jo no sé com acaba. I si veieu l'obra, us entendreu què estic dient.
Un final obert.
És una mica durillo de dir, però sí, jo mateix no sé com acabarà l'obra. Ja veureu. Vull dir que si l'aneu a veure, entendreu aquestes paraules. És una mica curiós, eh?
Doncs ho anirem seguint. Insistim, aquesta proposta que ens arriba dins de la programació de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès, la setmana que ve, el 19 de novembre, diumenge, l'estrena de Projecte Mir a 7:15 de la tarda al local Roser Montaner, aquesta obra de teatre que ha estat obra d'en Jordi Santa Susagna. Moltes gràcies per comentar-ho, que vagi molt bé, i estarem al cas de com evoluciona doncs, la teva trajectòria i també quins encàrrecs i quines propostes teatrals tires endavant. De moment, la més immediata d'estrena és aquesta. No sé si tens algun altre projecte entre mans, Jordi.
Sí, no, llavors, a part d'aquesta, vull dir, la nostra feina és teatral 100%, sobretot ens dediquem a això, a tema de visites turístiques teatralitzades, teatre documental, com és el cas d'aquest Mitja d'hivern, que no deixa d'això, un teatre documental. Però ara fem un salt al teatre de text i al gener estrenem una obra de teatre de text contemporani, per dir-ho d'alguna manera, una obra que es diu El magatzem, que precisament és escrita per mi, i per aquesta obra em van donar el Premi Ciutat de Manacor de Teatre el passat mes de juny. I llavors és una obra premiada que la portarem a escena doncs, això, a principis de l'any que ve.
Estarem al cas. De moment més a tocar de calendari, doncs la setmana que ve aquesta estrena de Projecte Mir. Moltes gràcies per explicar-ho, Jordi Santa Susagna, enhorabona i que vagi molt bé. Fins la propera, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Same back road, switching lanes. My mind is racing, I can drive myself insane.
Dos minutets i arribarem a 11:15 amb Yoon Kyuk dels aclamats BTS, ara en solitari, cantant aquest Somebody. Oh, we both know. Say it again, say it again. Like, oh, oh, it's time to let go. When you go.
Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15. Tornem a repassar l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. L'atur augmenta el mes d'octubre a l'Alt Penedès. Com ha passat també en el conjunt de Catalunya, l'atur ha crescut en el darrer mes a la comarca de l'Alt Penedès. Concretament, a 31 d'octubre s'han registrat 4.867 persones aturades, el que suposa un increment de 71 persones respecte al mes de setembre. Malgrat tot, però, la taxa d'atur registral millora un punt i se situa en el 8,8%. A Vilafranca ara hi ha 1.911 aturats, 35 més que al setembre. També creix l'atur a Sant Sadurní en 14 persones, arribant als 483. En canvi, als Monjos baixa lleugerament l'atur amb 3 persones menys i un total de 339 aturats, i a Gelida es manté la mateixa xifra que el mes anterior amb 316. Si es contemplen les dades de forma interanual, la xifra actual és millor que la de l'octubre del 2022, quan es registraven 4.947 aturats i una taxa d'atur registral del 9,3%. En relació al conjunt de Catalunya, el mes d'octubre es va tancar amb 4.261 persones més inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació. Així, la xifra total d'aturats a Catalunya és de 339.693, la xifra més baixa d'un mes d'octubre dels últims 16 anys. L'Ajuntament de Calafell invertirà més de 720.000 euros en la millora del torrent de la Casa Nova de Segur. L'Ajuntament de Calafell farà una inversió de 723.000 euros al projecte de millora ambiental, hidràulica i d'ús públic del torrent de la Casa Nova al nucli de Segur de Calafell. Aquesta actuació es troba actualment en fase de licitació pública de les obres, que s'espera poder començar en les properes setmanes. El de la Casa Nova és un dels dos grans torrents que travessen Segur de muntanya a mar. L'altre és el de la Casa Vella. Aquestes denominacions provenen de les dues masies que existien a la finca original de la qual va néixer l'actual Segur. El torrent de la Casa Nova abasta en superfície des de l'autopista C32 fins a la carretera C31. La llera es troba molt alterada a causa de la urbanització en el darrer mig segle i en algun punt ha quedat completament anul·lat. Això fa que el curs fluvial circuli directament pels carrers. Anteriorment, a la part baixa, ja s'han fet algunes actuacions per retenir els cabals i aminorar les inundacions que es produeixen en cas d'aiguat al front marítim. Ara es vol aprofundir en aquesta línia, però amb l'ús de mitjans naturals que aconsegueixin resultats de forma sostenible i respectuosa. Es donen a conèixer els resultats dels pressupostos participatius de Sant Cugat Sesgarrigues. Un cop finalitzada la fase de presentació de propostes dels pressupostos participatius per aquest any 2023, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha informat a través de la seva web que hi ha hagut una proposta acceptada. Es tracta de la substitució dels bancs que estan en mal estat de la plaça Joan Sant Genís. L'Ajuntament ha indicat que, tenint en compte que només hi ha hagut una proposta acceptada, no es farà la fase de votacions prevista en el procés, sinó que la proposta passarà directament a aprovació del ple municipal. I Josep Maria Ribas és el nou president del Noia Freixenet i l'Ateneu Agrícola. El dia 26 d'octubre es va elevar a definitiu l'acord de proclamació de la Junta Electoral després que no es presentessin al·legacions, i divendres els membres de la llista encapçalada per Josep Maria Ribas van ser proclamats com a nous membres de les juntes directives d'aquestes entitats. A més de Ribas, els directius que formaran part de la Junta de les dues entitats són el vicepresident Pere Isaac Salvador, la tresorera Isabel Tarafa, la secretària Yoko Derbyshire i els vocals Joan Bàries, Jordi Cols, Carles Jiménez, Eva Fuster i Miquel Torner, cadascun amb una àrea de treball assignada. La nova junta directiva espera que avui a 7:45 del vespre, en primera convocatòria, i a 8:00 en segona, a la seu social del club, un gran nombre de socis i sòcies assisteixin a l'assemblea, que ha de servir per acomiadar l'anterior junta i conèixer de primera mà la línia de treball de la nova.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i gairebé 6 minuts. Aquest és un d'aquells dilluns que tenim cita, que tenim trobada amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrúbies. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàs més calmat perquè fa 15 dies venies molt revolucionat, molt reivindicatiu.
Bueno, és que aquest vent m'ha fet tocar de peus a terra, perquè si no se t'emportava.
Déu-n'hi-do, eh? Aigua no, però vent...
Sí. I la poqueta aigua que pugui caure te la seca el vent, vull dir que no... Res, a lo que anàvem, lo que hi ha. I avui pensava de que podíem parlar del tema, perquè ara és una mica que ve, que toca, que relacionat amb les orugues del pi. La Taumetopea pitocampa.
La temuda processionària.
Sí, el que passa que no farem monogràfic, farem una mica com tractar-ho. Però primer jo volia parlar que un dels sistemes que fem servir ara per tractar l'oruga del pi és la endoteràpia. Val? Aleshores, la endoteràpia, això hi havia un senyor que tenia una inventiva important, que es deia Leonardo da Vinci, que tenia un camp de pomeres. I aleshores tenia un camp de pomeres on cada... quan venien les pomes, anava la gent i li fotia les pomes. I el tio, clar, estava supermosca, no? Pensava, me cago en dena, fotant les pomes. Llavors el tio, que tenia el que hem dit una inventiva important, el que va fer és injectar en el tronc de la pomera arsènic.
Una mica expeditiu, no? Però eren altres temps.
Bueno, inventor.
Sí, provava coses.
Sí, aleshores va injectar arsènic. I què passava? Que la gent que agafava les pomes i se les menjava agafava un mal de panxa considerable. Aleshores, què es va donar compte també? Doncs de que tot el que eren les plagues i les malalties d'aquelles pomeres es reduïen dràsticament. Evidentment, si pel sistema vascular de l'arbre corria la saba amb l'arsènic, doncs el que queixalava la poma doncs acabava cantant Viva el rei. Aleshores, això va ser... És dels primers, diguéssim, notícies que s'entén d'això de la endoteràpia. La endoteràpia és injectar en el tronc de l'arbre un producte perquè el seu sistema vascular l'assimili, el reparteixi per tot l'arbre i aleshores doncs es dediqui a potenciar o ajudar l'arbre amb el que s'hagi d'ajudar. Val? Aleshores, hi ha diferents sistemes. Per exemple, hi ha una màquina americana que quasi... Bueno, hi ha màquines americanes i màquines italianes. Ens hem de començar a fer la idea de que als Estats Units un arbre a vegades fa 18 metres d'altura. O 20, o 24, o 40.
Allà tot és gran.
Exacte. Davant de casa teva tens un bitxarraco considerable i t'agafa el pugó. Clar, no pots sortir amb l'ensufatadora aquella... Pix, 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 perquè...
Li fas pessigolles.
Li fas pessigolles. Aleshores, el que fan servir és la endoteràpia. Els italians també tenen arbres molt grossos, però el que tenen els italians és una capacitat per inventar i generar maquinetes molt, molt potent.
Són descendents del Da Vinci, no?
Exacte,
amb el que hem començat.
Exacte, són l'herència. Aleshores, tant els italians com els americans, doncs, tenen el que és agafar un producte, ficar-lo en un tub, punxar l'arbre i entrar-lo a dintre.
Són els millors en endoteràpia.
Sí, a veure, són dels pocs.
Està molt estesa.
No està molt estesa, però bueno, temps al temps. Aleshores, les màquines aquestes, antigament estem parlant de fa 20 anys o així, el sistema que és que injecta el producte a pressió. És a dir, fas un forat amb un taladro al fons, al tronc, col·loques una vàlvula de no retorn. Una vàlvula de no retorn és una vàlvula que injecta el producte i no el deixa sortir. Val? Aleshores, la vàlvula aquesta, tu amb una pistola fas pataplà, portes com una bombona d'aquestes d'aire comprimit, com de submarinista. Aleshores, depenent de l'arbre, amb aquesta maquineta li dius és d'aquest tipus de fustes i llavors li dona la pressió i la força que necessita. Aquesta màquina És de les que es fa servir més, però té un problema, que és que quan tu tires tanta pressió a dintre fas malbé els vasos del tronc. Aleshores, jo m'he trobat arbres que han fet servir aquest sistema, i si han deixat clar, allà hi queda un plàstic, que és la vàlvula de no retorn.
Es queda dintre.
Es queda dintre i, vulguis que no, doncs acaba generant problemes de fongs i de que tens a l'arbre allò que supura.
Clar, és un cos estrany, no?, per l'arbre.
Sí, a més, clar, quan li fots a pressió, perquè no és que vagi a 10 quilos, sinó que va, jo què sé, 20 o 30 quilos de pressió, allò fot una fava que te tira pa atràs. Aleshores, hi ha una altra màquina, que és, per exemple, la que tinc jo, que és que la pressió la fas tu amb les mans, val? Aleshores, és una agulla en forma de cunya, que en vez de fer un forat amb un taladro, és una agulleta en forma de cunya que va apartant les fibres. Aleshores, tu, amb les dues mans, apretes i vas fent força i va entrant el producte i notes com va entrant i l'arbre el va agafant.
És una operació més delicada, no?
I més lenta, bastant més lenta. Però, clar, l'injectes a l'arbre el producte que tu vols. Els productes que injectes són, normalment, ja una mica preparats especials per això. Val? Sí que són productes, diguem-ne, fitosanitaris, que no són del tot massa, massa bons ni ecològics, val? Perquè
no em diguis això.
No, al cap del carrer els productes fitosanitaris no són ecològics perquè maten. Aleshores, val? El que passa que sí que el que té és que aquest producte, d'una manera, tu el tires a l'atmosfera i d'aquesta manera tu l'injectes al tronc. I amb un tractament que dura 2 anys...
Sí que és lent.
Tens a l'arbre... No és que sigui lent, és permanent. Val? Aleshores, per exemple, un dels productors és l'abamectina. L'abamectina... Tu la injectes i estàs 2 anys que tens l'arbre cobert. En el cas de l'oruga del pi, si nosaltres hem de pensar... Anem a fer un resum de... Per exemple, tu digues... Hola, Ton, tinc un pi, m'has de fer un tractament amb les orugues. Digue-ho.
Bon dia, Ton.
Sí,
tinc orugues al pi.
Ah, sí?
No, vull patir de processionària. Què hem de fer?
I on el té aquest pi?
Al pati.
A dintre Vilafranca?
Sí.
Val, doncs bé, primer li he d'enviar un assessor, que és un senyor que mirarà el seu pi, i aquest senyor cobra, eh? I aleshores aquest senyor decidirà si realment vostè té l'oruga i com hem de tractar l'oruga. Aleshores, aquest senyor farà un pla de treball. Aquest pla de treball que farà l'hem de signar tots, perquè és una descàrrega de responsabilitats, i aleshores amb aquest pla de treball jo li puc venir a fer el pi.
Aquest senyor entenc que és de l'administració, no?
No, és particular i cobra, sí. Uns 200 euros li costarà.
Però la llei obliga a tenir aquest pla de treball, aquest assessor.
I tant. I aleshores farem aquest pla de treball amb aquest assessor i vostè i jo haurem de firmar després un contracte. Val? I després haurem de fer una fitxa del tractament que hem fet amb el producte que li poso, el que li he posat, perquè, és clar, si la veïna seva li agafa un mal de panxa, o és al·lèrgic als productes fitosanitaris, clar, tot això ho haurem de tenir. I aleshores, després, quan haguem acabat això, doncs bé, li hauré de fer una factura, val? A part de tot, jo tot aquest tractament que li he de fer l'hauré de registrar i després haurem de fer, que és el ROPO, i després hem de fer el RETO. I el RETO és que quan jo vagi a comprar el producte hauré d'enviar d'una manera digital... El que agafo aquest producte i el porto a casa meva. I després, quan el porti cap a casa seva, doncs també hauré de fer.
O sigui, fas la traçabilitat d'aquest producte.
Exacte. Per un pi que té orugues. Val? Aleshores, si fos un gerani de 2,5 euros, també ho hauríem de fer. És a dir, qualsevol tractament d'aquests, val, com a empresa de tractaments, l'hem de fer. I, a més, perquè estàs portant una ampolla d'un producte tòxic. Això és el procés d'un tractament.
El protocol.
Val? Clar, amb endoteràpia jo faig servir un potet petit que el compro i no l'he de registrar amb molt menys producte, vinc a casa teva, no ho tiro a l'exterior. Per tant, aquesta persona que hi ha, que pugui ser al·lèrgica o que puguis afectar, o la gent que hi ha al voltant, no l'impliques en res, i aleshores, doncs, és una mica trampa, perquè al cap del carrer hauríem de fer-ho. Val?
Però la llei encara no ho diu.
Bé, no, no, la llei ho diu. El que passa que com que no farem cap agravi a ningú, no farem mal a ningú, el problema és en el moment en què el truqui el timbre a la veïna i et digui, escolta, mira, que és que vaig tenir que anar a l'hospital perquè vas tirar un producte, val? Llavors no trucarà la veïna, trucaran els Mossos d'Esquadra. Aleshores, d'aquesta manera saps que no faràs mal a ningú, no molestaràs a ningú. Ni has de transportar el producte, sinó que el producte ja el portes a dintre la maquineta.
I val? No el manipules, vols dir?
No el manipules, no tens contacte amb ell, perquè són unes ampolletes que es claven allà i fas pipip.
Per tant, també és més segur per tu.
Per tots. Per tots.
Endoteràpia.
Endoteràpia. Jo, el que passa que això està prohibit, vaig estar provant de fer... És a dir, en vez d'injectar en el tronc productes de síntesis, doncs d'injectar productes naturals. Per exemple, extracte d'all. I li injectes extracte d'all i aleshores agafa l'extracte d'all, el fa córrer per dintre del seu sistema vascular i aleshores això l'arbre ho assimila i quan pica el bitxo, clar, el bitxo el que vol és sucre, no vol all. Llavors el bitxo, clar,
no li agrada i se'n
no
va.
No li agrada i se'n va. Sí. Però bé, això no... És una cosa que no s'acaba d'investigar ni tampoc interessa a ningú. Temps al temps. Temps al temps, perquè jo me'n recordo quan vaig començar a treballar pel meu compte que es parlava de productes ecològics i era allò que se't quedava mirant. I els únics que tenien productes ecològics eren els que cultivaven marihuana. Perquè, clar, aquesta gent no es vol fumar els productes químics. Aleshores, per una banda, hi havia unes empreses o una tendència que eren els criadors de marihuana que tenien una pila de productes ecològics i, a més, amb ampolles i que ho venen, val? I, per altra banda, la gent se't ficava les mans al cap de que tu demanessis això, no? Val?
Aleshores, ara, aquestes orugues del pi, què estan fent?
Clar, aleshores...
En quin moment del procés estem?
Les orugues del pi estan naixent. Estan naixent i començaran a pujar dalt dels pins perquè tenen gana, val? Aleshores, és el moment de punxar aquest pi. El pi assimila tot això, puja cap a la copa i aleshores, doncs, l'oruga que s'ho mengi, doncs...
Caput.
Caput la dinyarà.
Es veuen aquestes orugues que neixen o no?
Encara no.
Encara no.
Encara no. Bueno, m'ha d'arribar l'avís. Això t'arriba un avís.
Està a punt.
Que estan naixent. Sí, perquè l'oruga també la pots tractar aèriament amb Bacillus thuringiensis, que és un fong.
Amb això també es tracta la vinya.
Sí, sí, bueno, ara... Bueno, perquè no quedarà més. Sí, bueno, és un fong que el que fa és contaminar, els hi deforma la boca i fa que no puguin mastegar i es moren de gana. I aquest producte també el pots tirar aeri, evidentment. Però, clar, vull dir, és el que estàvem parlant, no? De que tu fas un tractament d'aquests, ni que sigui ecològic el producte, i algú té ganes d'això, doncs sí, pots tenir...
Buscar els tres peus.
Els quatre. Els tres peus al gat. I aleshores, doncs bé, doncs això seria el tema de la endoteràpia.
Actuaríem preventivament, no?, si ho fem ara així, quan surti l'avís, l'alerta...
Sí, clar. Sí, evidentment, si no hi ha el bitxo, no es mora. Perquè no hi és. Sí que és preventiu, però no vol dir que no te'n surtin. El que passa que no te'n surten. Després també, a veure, amb les orugues... És el mateix que l'oruga del pi també la pots fer amb trampes de feromones. Aleshores, són unes ampolletes on tu fiques la feromona de la... No sé si és... Sí, de la femella, i llavors totes les papallones mascles entren allà dintre, i amb això el que fas és reduir la població. En vez de tenir, doncs, 10.000 orugues en una hectàrea, doncs en tindràs 1.000.
Igual que la vinya, doncs, també.
Sí, 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 sí. I després, per l'oruga, també hi ha la manera de matar-les de gana, que és posant un collarí el tronc d'acer inoxidable.
Bueno, el tronc del pi.
El tronc del pi, sí. O el tronc del pi, o també pot ser de cabaixi, vale? I llavors, quan neixen els ous i baixa l'oruga, entra, és a dir, el volguer passa, és com un collarí que fiques al tronc, i llavors té com una, com es diu ara, com una canal, i l'oruga cau a la canal, no pot sortir i es mor allà.
Sense cap producte.
Sense cap producte, sí.
I és eficaç?
Sí, clar.
Perquè sí, sí o sí han de baixar pel tronc.
Sí, amb fitosanitari o amb tractaments hi ha els medis culturals, diríem, medis mecànics, i després hi ha els tractaments. I això seria, diguéssim, com un medi cultural, un sistema cultural mecànic, no? De que tu poses una parella allà perquè caigui i es mori. I també funciona.
I un cop morta s'han de cremar?
O
és llegenda urbana, l'oruga?
No, si està morta...
No cal, no?
Cremar.
No, és com un mite
no,
que circula, no?
El que es cremava era els nius aquests, els pèls aquells.
Els nius.
Va, els nius aquests, que quan fa fred s'amaguen allà dintre i després surten. I aleshores, doncs, en els nius aquests, tu agafaves, feies un foc i o tallaves la branca i el cremaves. Si no, és clar, el foc és efectiu. No queda res. Sí, clar. Però és a dir... Jo als llocs on faig els tractaments normalment no se'n veuen d'orugues. Ja no es fan els nius. Ja no es fan, perquè ja no es desenrotlla.
I saps si serà any d'oruga de la processionària?
Ai, igual se les han portat al vent.
Ah, mira, hi podríem trobar un avantatge.
Sí, bueno, ara mateix tots els anys són d'orugues... Tots els anys són de sequera, tots els anys són de... Ara passa tot. No, jo no m'arriscaria. Sí, sí, clar. Una mica també té a veure si tu has anat portant els tractaments. Jo sé que els pins que tinc, si deixo de tractar-ho, doncs aquest any no tindran... Perquè, és a dir, igualment que sigui cada 2 anys, li fas un recordatori, és com una vacuna, però en vez de ficar 10 indicacions, en fiques 5. Aleshores, si ho deixo de fer, aquest any no n'hi haurà, però l'any que ve hi haurà 2 o 3 nius, d'aquí 2 anys, en vez de 2 o 3, ja seran 10 nius, i després ja començarà la defoliació i que es mengi el pi, no? Saps? El que passa que, per exemple, clar, si són anys de pluja, com era abans, les fulles eren... ufanes, vull dir, els pins eren verds, tenien fulles tendres. Ara no, vull dir...
Estan tots secs?
Ves, i n'hi ha molts de morts. Això ja, si algú vol veure-ho, agafes la carretereta aquella de les costes del Garraf i tot el que toca mar està mort. Tots els pins. Sí, sí, sí. Allà no queden orugues, no. Allà només queda el Garrix, 4 palmitos i camions i cotxes.
Ens queden un parell de minuts. A banda de tractar els pins, què hem de fer sí o sí després d'aquesta ventada? Toca regar? Què fem amb el rec?
Bueno, amb el rec no podem regar.
No es pot.
Em sembla que no.
Seguim igual.
No. Jo crec que sí, vamos, jo segueixo igual. No... No, ara vam estar allà en unes bodegues i no han engegat el rec, no. No es pot, no es pot. I a més anem directes a les restriccions.
Decret de sequera dur, sí. No? D'aquí no res.
Sí,
que els pantans
sí.
Estan molt baixos.
Ah, exacte. Sí. I, bueno, doncs, després de la ventada, doncs, plegar les branques que han caigut, mirar... Jo hi he fet bastant aquests dies que feia vent, i més després del que ha anat passant amb els arbres i això, que, de fet, a veure, per exemple, aquell arbre que va caure en una escola a Barcelona, si mires la fotografia, almenys jo quan la miro, allà hi havia una ferida. Saps que sempre parlem de les ferides de poda? Els arbres que van caure al Tívoli, quan hi va haver l'esclafit, tota l'arrel la tenien podrida, perquè era un arbre que estava en un lloc que hi havia gespa. Val? Vull dir... Després de les ventades, durant les ventades també el que he fet és anar a veure els arbres grossos que tinc, saps? De visualitzar el moviment que tenen i una mica de dir, bueno, ja que això a partir d'ara anirà d'això, doncs ja anem una mica amb la prevenció de tenir controlades les coses, no? I aleshores, doncs bé, una mica endivinant i prevenint el que pugui venir. Bé, sí, no, és un problema, és un problema.
I poca aigua.
Bé, ni però poca aigua.
Un còctel molotov, no?
Bé, l'aire seca, l'aire seca, més que el sol.
Doncs, Ton, moltes gràcies. Sort que tenim aquí cada 15 dies i anem explicant l'estat de la qüestió i què hi podem fer. Que tinguis bona setmana.
Igualment. Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora d'avui dilluns, el Penedès en xarxa, de seguida 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. I a continuació, a les 11 i 6 aproximadament, cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb la Maria Penya i l'Arnau Pou, dues veus joves d'aquesta junta de l'IEP, i després del flaix informatiu, Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, avui parlant del pes de les tradicions i la religió.